3, 2, 1, сжигание!
Man. 11 i 23 minuts, Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger.
Et deia aquesta falca, a partir del 8 de setembre al suplement, el Joan Anton Català al suplement també hi serà, a partir del setembre, expliquem-ho ja.
Serà un ple absolut.
Però és que ho ha estat ja durant tot aquest any, que ens hem anat veient de tant en tant al matí de Catalunya Ràdio, especialment també aquest estiu. El Joan Anton Català, potser ja el coneixeu, és la veu científica d'aquest programa, és màster en astronomia i astrofísica, químic quàntic, autor de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent de la novel·la juvenil Projecte Galileu, i també aquest últim any ha publicat 100 qüestions sobre l'univers, i precisament aquestes 100 qüestions, mica en mica, les anem desgranant aquí a l'antena del matí de Catalunya Ràdio. Joan Anton, fas mala cara.
Sí?
Fas mala cara perquè les llàgrimes de Sant Llorenç no les vas poder veure amb tota l'esplendor que desitjaves.
No, hem tingut, com tots sabem, no, el temps no ha acompanyat gaire, hem tingut alguna nit una mica més clara que altres, però en general, almenys els llocs on jo he estat bastant tapat, en general, i n'hem pogut veure poques, haurem d'esperar un altre any.
El sol tampoc ens el podem mirar gaire perquè fa mal als ulls.
Molt.
Però del sol aquests dies n'estem parlant molt perquè hi tenim una sonda.
Correcte. Sí, has fet bé aquesta notícia, no el podem mirar gaire. Jo sempre dono aquest missatge cada any, que sapiguem que cada any hi ha gent que perd la vista o es malmet greument la vista a tot el món per mirar el sol. Mai l'hem de mirar de forma directa ni en instruments que no estiguin homologats. La sonda Parker. La sonda Parker és una sonda que envia a la NASA, ja l'ha enviat i arribarà a final d'aquest any al sol. S'aproparà molt en el sol. De fet, s'aproparà com a 10 vegades més a prop del que Mercuri, que ja és un infern, està del Sol, i amb ella volem estudiar bàsicament dues coses. Una, no entenem exactament com funciona la corona solar, que és la part exterior del Sol, que està a milions de graus de temperatura, uns 2 milions de graus, i no tenim explicació encara fent de per què això és així. I dos, molt important, volem estudiar millor les tempestes solars. Volem intentar veure com es poden predir.
Què és una tempesta solar?
Una tempesta solar són ejeccions que el Sol fa de matèria, les fa de forma periòdica, és com un bategar de l'estrella, del Sol. El problema és que quan aquestes ejeccions de matèria van en direcció a la Terra, arriben a la Terra, poden provocar tempestes solars, interferències molt importants amb els aparells electrònics. Al segle XIX va haver una enorme tempesta solar que va deixar sense telègraf durant dies al món occidental. Bueno, sense telègraf, diu, vale, podem sobreviure. Imaginem-nos el que seria avui una tempesta forta solar que deixés, per exemple, que fongués els satèl·lits de comunicacions.
Això podria passar, eh?
Absolutament podria passar. Hauria de ser molt mala sort, hauria de ser una tempesta solar molt gran, amb la direcció de la Terra, etc. N'hi ha hagut de més petites que han arribat a fondre centrals elèctriques. I grans zones dels Estats Units o de Canadà s'han quedat durant dies sense electricitat. Això ha arribat a passar. Per tant, aquesta sonda també ens ajudarà a comprendre millor aquests fenòmens.
Va anar bé el llançament de la sonda, perquè la van haver d'endarrerir, crec que hi va haver 3 intents fallits. Què va passar exactament?
Bueno, això passa sovint, és dir, a les finestres de llançament es preveuen amb molt de temps d'anticipació i depenen de moltes coses, depèn de les condicions atmosfèriques, depèn de si, bueno, els vents, els núvols, etc. També depèn del pas d'altres objectes, satèl·lits, etc. Ells tenen calculats i, lògicament, també depèn de problemes tècnics que hi pugui haver. Llavors, no, és bastant freqüent que els llançaments de sondes es preveguin per un dia i s'hagin de posposar fins trobar la finestra oportuna. Això és bastant freqüent.
Amb el Joan Anton Català també intentem resoldre una pregunta, i és si la Terra és plana.
La Terra és plana, ho sap tothom. Però les planes hi ha rieres, codinetes i turons.
Joan Anton, si la Terra és plana, els forats negres són només ciència-ficció?
No, bueno, podríem dir que sí, si la Terra és plana, són absolutament ciència-ficció i algun dia podem dir que algun arribarà que ens empassarà, ens engolirà absolutament.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio, forats negres, és per això que també obrim línies.
(Trucada) 93-201-7474.
Avui parlem de les bèsties que habiten a l'univers, dels fenòmens paranormals, dels forats negres, de les estrelles de neutrons. Per tant, ambientem-nos una mica com cal. Clar, quan parlem de tots aquests conceptes, val la pena ambientar-ho amb Stranger Things, tot això, la sèrie de Netflix que retrata precisament
boníssima.
Un univers paral·lel, i també és una mena de forat negre, no? Allò, sí. Allò que hi ha allà a sota.
Sí, és com un món amagat a sota. Sí, sí, és boníssima la sèrie, especialment la primera temporada.
Doncs va, aclarim. Jo també estic molt a favor d'això, Joan Anton. O sigui, he tingut discussions amb gent que la segona temporada també està molt... A mi em va decebre.
Sí, a mi també. Venia bé a ser un altre cop el mateix, no?
Sí, sí, sí. Va, centrem-nos amb la ciència, amb el món més o menys real. D'entrada, conceptes que hem d'aclarir. Les estrelles neixen i moren?
Afortunadament, sí. Dic afortunadament perquè dins de les estrelles és on es cuina tot el material que ens forma. Tot el material que tenim aquí al voltant, el ferro, el calci, el carboni, l'oxigen, tot, tot, tot. Per tant, també el que estem fets nosaltres ha estat cuinat dins de les estrelles i, per tant, quan moren, alliberen tot aquest material que enriqueix a l'univers. La vida d'una estrella és un equilibri molt delicat, i això ens servirà ara per explicar estrelles de neutrons i forats negres, és un equilibri delicadíssim entre la gravetat que l'apreta, una estrella és enorme, el seu propi pes fa que caigui, tingui tendència a caure sobre ella mateixa, cap al centre, per tant, la pressió és immensa per caure i comprimir-se, i l'única cosa que l'aguanta en vida, a l'estrella, sense col·lapsar-se, és les reaccions nuclears, l'energia que produeix a l'interior, que contrarresta aquest efecte de la gravetat. I llavors l'estrella pot viure durant milers de milions d'anys en aquest equilibri semiestable entre la tendència que té a caure pel seu propi pes sobre ella mateixa, cap a dins, i la contrapressió que li fa a les reaccions nuclears que, per altra banda, cuinen, com et deia, tot el material que ens forma.
Mm-hmm. Què és una estrella de neutrons?
Molt bé. Les estrelles molt, molt, molt grans, molt més grans que el Sol, quan se'ls acaba el combustible nuclear, aquest que aguanta la pressió, es desplomen, es desmoronen, es col·lapsen gravitatòriament. En qüestió de segons, pensem que són estrelles molt més grans que el Sol, en qüestió de segons cauen sobre si mateixes a velocitats de fraccions de la velocitat de la llum. El material que hi ha dins es comprimeix tant, tan bèstia, que desapareixen els àtoms i només queden neutrons. La resta que queda és un petit objecte de pocs quilòmetres de radi amb massa similar a la del Sol. És un objecte difícil d'imaginar, eh? Pocs quilòmetres de radi, com una ciutat, amb la massa equivalent al Sol, girant molt ràpidament. Ara explicaré una mica això més del gir. És tanta la densitat que té una estrella de neutrons que una caixa de llumins plena del material d'una estrella de neutrons aquí a la Terra pesaria 12 milions de tones. Una caixeta de llumins plena del material que les forma. Així de comprimit està el material d'una estrella de neutrons.
Els rellotges més precisos de l'espai.
Exacte. Tots hem vist un patinador sobre gel girar i quan vol girar més ràpid el que fa és amaga els braços, es fa petit, diríem, i sense cap esforç comença a girar molt més ràpid. Això és una llei de la natura que fa que s'hagi de conservar el gir i com més reduït ets, més ràpid has de girar per conservar el gir. Aquí passa el mateix. L'estrella gegant que va morir, aquesta que us deia que es col·lapsa, girava. Quan mor i es fa petita i es converteix en una estrella de neutrons comprimida de pocs quilòmetres, aquesta estrella ha de seguir girant molt més ràpid, i giren a velocitats de centenars de vegades per segon. Mentre giren, emeten radiació, i és com un far de l'univers. És un far que veiem encendre i apagar-se diverses vegades, centenars de vegades per segon. I podem detectar aquests fars i ens funcionen com a rellotges. Poden arribar a funcionar com a rellotges amb molta precisió, fent tic-tic-tic amb llum moltes vegades per segon. De fet, el púlsar, els anomenem sí, així, els púlsars, el més ràpid que coneixem, fa tic-tic-tic una vegada cada mil·lèsima de segon. Són objectes increïbles. Imaginem, torno a dir, radis de 25 quilòmetres, com una gran ciutat, girant a centenars o milers de vegades per segon.
Amb tots aquests elements que ja han posat damunt la taula, avui amb el Joan Anton Català, al matí de Catalunya Ràdio, parlem dels forats negres. A veure, Joan Anton, d'entrada, intentem descriure què és un forat negre.
Molt bé. Jo l'exemple que sempre intento utilitzar és, imaginem una tela elàstica que seria a l'espai. I posem un objecte, una bola pesant, i aquesta bola deforma aquesta tela. Això seria l'equivalent a la gravetat. Seria, aquesta bola podria ser un planeta, una galàxia, una estrella, i la deformació que fa a la tela seria la gravetat. Qualsevol altre objecte que passi a prop tindrà tendència a caure a la vall, a la deformació aquesta de l'espai. Molt bé, doncs si en lloc d'una boleta normal hi poséssim una bola petitona però tan densa, que pesés tant, que provoqués una deformació tan bèstia a la tela que la trenqués per sota, això seria l'equivalent a un forat negre, de forma que res que caigués en aquest forat gravitatori, en aquesta deformació de l'espai, en podria tornar a sortir, ni tan sols la llum, per això els anomenem forats negres. Per tant, són els objectes més densos, més compactes que coneixem.
Molt més clar. La descripció més gràfica que acabes de fer, eh?
T'ha agradat?
M'ha encantat, perquè, bueno, perquè ho he entès, bàsicament. Escolta'm una cosa, Joan Anton, hi ha algun forat negre a prop de la Terra?
A veure, probablement n'hi ha. Ens costa detectar-los, però...
Per què és una dimensió tan desconeguda, aquesta dels forats negres?
Bé, com que absorbeixen la llum, diríem, i ni la llum no hi pot escapar, costen molt de detectar. No brillen com brilla una estrella. Tenim formes, eh? I si vols, després en parlem, tenim formes de detectar-los. Però potser l'exemple més evident de que en tenim un relativament a prop és que al centre de la Via Làctea, al centre de la nostra galàxia, hi viu un forat negre de dimensions enormes, igual com el centre de moltes galàxies, que afortunadament a la nostra galàxia aquesta bèstia està dormint i no està devorant matèria, està com adormiscada, no sabem des de quan fa que està adormiscada, en canvi en veiem en altres galàxies llunyanes, veiem...
Què vol dir que està dormint? Que es pot despertar?
Sí, es podria
com?
Despertar. Per exemple, els forats negres, clar, en la seva enorme gravetat, si hi ha objectes, núvols de gas, nebuloses, estrelles que passen d'una forma propera, poden ser empassats, poden ser engolits pel forat negre. Són, com deia, bèsties amb molta gravetat. De fet, estem...
Si es despertés, la Terra podria formar part d'aquest forat negre?
No, mira, jo l'exemple que també poso és, si demà el Sol, per exemple, es convertís en un forat negre, la Terra seguiria orbitant tan tranquil·la al voltant del forat negre. Òbviament la vida desapareixeria a la Terra perquè ens quedaríem sense llum, sense sol. Però a la gravetat tant li és. És a dir, la Terra té una òrbita estable sobre el Sol i si el Sol es convertís en forat negre, com que la massa seria la mateixa, a la gravetat li és igual que sigui un forat negre. Nosaltres seguiríem orbitant. El problema és quan t'apropes massa a un forat negre. La gravetat és tan bèstia, tan enorme, que bueno, corres cap dins, caus dins del forat negre i una cop creues un cert punt, que n'anomenem l'horitzó d'esdeveniments, ja no en pots tornar a sortir, ni tu ni la llum.
Per tant, si caiem en un forat negre, estem fosos, eh?
Ho tenim bastant malament. De fet, això no s'ha fet mai, és evident que no s'ha fet mai. Probablement el primer que ho faci no ho podrà explicar, tot i que les pel·lícules de ciència-ficció, com Interestel·lar i tot aquestes, utilitzen molt el tema dels viatges a través de forats negres. Jo també m'agrada explicar, perquè a la gent li agrada escoltar-ho, que hi ha dues formes de caure en un forat negre. Aquests forats negres tan bèsties, tan massius, són tan grans que no ens n'adonaríem compte de que hem creuat el punt de no retorn. Aniríem amb la nostra nau viatjant cap a ell, creuaríem el punt de no retorn i no ens n'enteraríem fins molt a dins. Ja no en podríem tornar a sortir. Seria una caiguda inicialment molt gradual, molt tranquil·la. Però els forats negres més petits, la caiguda és brutal. Crec que deu ser bastant dolorosa, perquè la gravetat és tan bèstia que deforma la matèria, la nau, i el nostre cos seria deformat i els àtoms serien posats en línia recta, en un procés que anomenem espaguetització, és a dir, convertits en espagueti absoluts d'àtoms per la gravetat que ens estiraria tant en el moment de caure. Per tant, és el que et deia, un procés crec que seria bastant dolorós.
Som al matí de Catalunya Ràdio, acompanyats del Joan Anton Català, el nostre científic de capçalera al matí de Catalunya Ràdio. Clar, ara em deies, costa de detectar perquè són foscos, no? Mm-hmm. Perquè no hi ha llum. Mm-hmm. Quins elements tenim per saber si hi ha un forat negre?
Molt bé. En tenim diversos, però dos dels principals és que amb ells a vegades, o moltes vegades, no els veiem, però sí que veiem altres objectes que orbiten com a bojos, que giren al voltant d'alguna cosa que no hi és, d'alguna cosa que no veiem. I mesurant el gir d'aquests objectes, que poden ser estrelles, podem calcular la massa d'aquella cosa que no veiem al voltant de la qual giren aquestes estrelles. Llavors, allà sabem que hi ha un forat negre. Una altra forma de detectar-lo, com et deia, és que hi ha forats negres que estan engolint matèria, estan devorant matèria. La matèria, un cop cau dins, ja no en surt, però abans no hi cau, s'escalfa a temperatures de milions de graus i emet llum. És a dir, la llum que sí que podem veure és la llum de la matèria quan cau en espiral a tota velocitat cap al forat negre. I llavors, són formes que tenim de detectar-los.
I ara aquí tinc una cosa apuntada, que què és un forat de Cook?
El forat de Cook, mira, així com els forats negres els hem pogut detectar, eren prediccions de la teoria de la relativitat d'Einstein, sí, però els hem pogut detectar, sabem que hi són, els hem pesat pràcticament, etc. Els forats de Cook no hi tenim res d'evidència en aquest moment. És una predicció també teòrica i vindrien a ser com túnels que hi haurien a l'espai que connectarien forats negres i vindrien a ser com dreceres en l'espai per poder-se moure ràpidament d'un costat de l'univers o de l'espai a un altre. Com et deia, és una teorització absoluta, no tenim cap evidència de que això sigui així, però això s'ha utilitzat freqüentment a les pel·lícules de ciència-ficció, com dèiem, Interestel·lar o la mateixa Contact, que és una pel·lícula, el llibre original va escriure el Carl Sagan, vull dir, no és cosa menor, i utilitzen aquest efecte, el de poder viatjar a través de forats de Cook que connecten forats negres per moure's, desplaçar-se ràpidament a l'espai.
Escolta'm, hi ha interès a saber més coses dels forats negres? S'inverteixen diners precisament en aquest sentit o no?
Sí, sí. De fet, Stephen Hawking va ser un dels personatges dels científics moderns que més ha investigat i més ens ha ensenyat sobre forats negres. Hi ha molt d'interès, bàsicament perquè són laboratoris fascinants per la física que tenim. És com agafar la física que tenim, la quàntica i la relativitat, i posar-les en el laboratori més exigent que coneixem, que és dins d'un forat negre, que no sabem què hi passa. Llavors, això és la frontera de la ciència.
Mm-hmm. Doncs tot això ens servirà també per fer la reflexió que fem cada setmana referent també al tema científic que ens portes, eh? A veure, avui per on anem?
Mira, avui anem perquè justament Stephen Hawking ens va dir que, tot i que un forat negre s'ho empassa tot i no hi pot escapar la llum, va dir que és possible que els forats negres es puguin evaporar. És a dir, es puguin anar desapareixent lentament emetent una radiació molt feble. Això ens portaria en un futur, imaginem el que seria, poder domar, poder tenir domadets forats negres petitons al voltant, que s'anessin evaporant lentament i aquesta radiació que emeten a l'evaporat se la poguéssim utilitzar tecnològicament com a font d'energia pràcticament inesgotable. Això seria brutal. Actualment és ciència-ficció, però aquí està.
Mm-hmm. Doncs avui hem après més coses referent als forats negres. No sé si he d'estar tranquil o no, després d'aquestes explicacions que ens has donat.
Ja, jo penso que sí, perquè portem...
Tenim altres preocupacions.
Sí,
no?
Molt més properes, sí.
Molt més properes. Escolta'm, pendents del cel també aquesta setmana, sempre hi passen coses. Evidentment, les llàgrimes de Sant Llorenç no ens han acabat de sortir com volíem, per les condicions meteorològiques que explicàvem. Què passarà aquesta setmana si mirem cap al cel?
Mira, doncs el divendres tenim una conjunció planetària, que són moments en què dos cossos, dos planetes o la Lluna s'apropen visualment molt. És visual, ells segueixen orbitant a les mateixes distàncies, però visualment, per perspectiva, veurem a una Lluna creixent molt a prop de Júpiter. Júpiter, aquestes nits, està brillant, és l'estrella, entre cometes, no és cap estrella, és un planeta, és l'objecte que més brilla en el cel a plena nit. El podrem veure, Júpiter, al costat de la Lluna, aquest divendres, magníficament, a ull nu, sense cap problema, i el podem fotografiar amb qualsevol càmera. Si busquem un paisatge adequat, inspirador, podem fer fotografies molt, molt boniques.
Doncs pendents també del cel aquesta setmana. És veritat que en Montsenciet feies telescopi, Joan Anton, o no?
Sí, sí, sóc així de raret. Sí, de molt jovenet ja m'interessaven els temes i em feia el que... Bueno, no els anomenaria telescopis, perquè pots comptar el que eren en 11 anys. Eren coses molt rudimentàries, però sí, me'n construïa.
I ha anat evolucionant també la tecnologia en aquest sentit, o no?
Moltíssim, moltíssim. Jo recordo amb un company meu, en un molt bon amic meu, el Josep, que ens construïem telescopis quan érem ja més granadets, i avui en dia, amb relativament pocs diners, pots comprar-te òptiques, telescopis boníssims, sense la necessitat d'haver de passar per tot el que jo passava quan era jovenet, sí.
Joan Anton Català, un plaer un dia més.
Plaer és meu.
Dimarts que vens tornem a trobar el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per tot.
Gràcies a tu, Roger.